de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Benvingut, benvinguda, si t'acabes d'incorporar, gràcies a aquells que esteu passant aquest dissabte 11 d'abril aquí a cap de setmana. Jo sóc la Raquel Camins i tot just passen uns minuts de les 11 del matí. En aquesta segona hora de programa et parlaré de les estrenes de cinema, repassarem les darreres obres teatrals i tindrem mi a l'Alícia, la wedding planner de la Masia de Can Cidró, que ens explicarà doncs, com celebrar de la millor manera un casament o una festa. I, a més, tindrem l'Edu Novell, el cap de la colla castellera de Sarrià, per parlar d'una d'aquelles tradicions que segueixen vives i que uneixen comunitats a més. També parlarem de la transformació digital amb un dels grans reptes doncs, que són presents en el futur d'avui en dia i ho farem amb el millor que ens ho pot explicar el Genís Roca, un dels principals experts en innovació i impacte digital en empreses i organitzacions. Coneixerem què és l'Abril Cultural i on se celebra i en parlaré amb el regidor d'Acció Climàtica, Cultura i Festes de la Granada, el José Manuel Revuelta. A més, et donaré a conèixer les fires i festes per aquest cap de setmana, així que queda't amb mi.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I ens anem cap al cinema. Recordeu que el cinema també és cultura, són bons moments i sobretot compartim aquelles persones que t'agrada doncs, passar aquests moments de la vida tan especials. Així que les estrenes que arriben aquest mes d'abril són històries per tots els gustos que ens portaran de l'amor al drama més intens. Comencem amb Noche de Bodas 2, una comèdia romàntica amb embolics inesperats que posaran a prova qualsevol relació. I sense sortir del terreny emocional tenim Reminders of Him, que ens ofereix una història colpidora sobre segones oportunitats i redempció d'aquelles que arriben ben endins. Seguim amb La Buena Hija, un drama familiar que ens farà reflexionar sobre els vincles, les expectatives i els silencis que pesen més del que sembla. I canviem una mica d'aires a Una isla de ti, una proposta més lluminosa que ens transporta a una escapada plena de sentiments, retrobaments i decisions importants. I tanquem amb Boulevard, una història íntima i profunda que ens parla de vides amagades i del coratge necessari per afrontar la veritat. Si tu em vols explicar quina pel·lícula ha estat la teva preferida, quina ens recomanes, tot allò que us vingui al cap i vulgueu compartir amb mi, recordeu que tenim sempre obert el mail del programa, que és camins.catalunya@cope.es o a través de l'Instagram raquel.camins podeu explicar aquelles coses, aquelles pel·lícules que us agradaria compartir amb la resta dels amics i amigues que som aquí el dissabte. I fins aquí la nostra secció d'estrenes de cinema d'aquest cap de setmana, així que gaudir del cinema, de les històries i ens retrobem ben aviat amb més estrenes a la gran pantalla.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Si aquest cap de setmana de 11 i 12 d'abril busqueu una bona excusa per sortir de casa, atenció. Sí, sí, aquest silenci l'estic fent expressament, perquè allà on siguis estiguis amb l'orella ben atenta. Preneu nota perquè la cartellera ve carregada i amb molt d'humor. El Teatre Goya aposta, doncs, continua apostant, vaja, per la comèdia i per els monòlegs i trobareu el Tinder sorpresa amb el gran showman Andreu Casanova, que us farà riure moltíssim i, a més, interactua amb vosaltres, així que potser, si l'aneu a veure, tu i la teva parella, o amb qui vagis, sou part dels protagonistes. També tenim a l'Ultra Show del Miguel Noguera, que sempre et deixa pensant què acabo de veure. I el Buen Rollistes, un fantàstic show amb el Víctor Parrado, que us tocarà i us arribarà al cor. El Teatre Condal segueix una idea genial, una comèdia d'embolics que gira al voltant de dobles identitats i sospites amoroses i que acaba sent un autèntic caos del bo, esclar. Si voleu riure de veritat, una idea genial us entretindrà, però a més us farà... us arrencarà un somriure de ben segur. Si anem al Teatre Poliorama i trobem opcions per riure sense parar com Perfectes desconeguts, que posa les amistats a prova, i també Ya me has tocado el cuento, que destrossa amb molt d'humor els contes de tota la vida. Al Teatre Apolo canviem de registre amb La ratonera, el clàssic de misteri d'Agatha Christie, en una versió renovada dirigida per l'Ignasi Vidal, que manté el suspens fins l'últim moment. I si el que voleu és quedar-vos amb la boca oberta, al Teatre Victòria continua Nada es imposible amb el gran Mago Pop, un espectacle de màgia a gran escala que fa honor al seu nom. Però, a més, no només l'Antonio Díaz us sorprendrà com a mag, sinó que el missatge que envia en el seu espectacle també us arribarà doncs, en el cor, perquè té uns molt bons valors. Per als fans de la improvisació al Teatre Neu teniu l'Impro Show, on cada funció és diferent, i al Teatre Muntaner, atenció, molt recomanable, Corta el cable rojo, 2 hores de rialles, sense guió i sense fre. Així que, en definitiva, tenim un cap de setmana ideal per desconnectar, riure i deixar-se sorprendre, perquè doncs, a Barcelona el teatre sempre té alguna cosa a punt de fer-te passar una molt bona estona, i si el temps no acompanya, doncs també és una molt bona opció per no quedar-se tancat a casa.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La masia Can Sidro és molt més que un espai. És l'escenari on prenen vida moments únics. Situada a Palau Solità, només 20 minuts de Barcelona, ofereix un entorn natural amb jardins espectaculars i espais plens de llum. Us la recomano moltíssim. A més, hi ha la porxada, el jardinet, que combina estil, comoditat i capacitat per tota mena d'esdeveniments. Tot està pensat al detall perquè cada celebració sigui diferent i especial. Un lloc fàcil d'arribar, amb amplis serveis i amb persones meravelloses i humanes, com és l'Alícia, que la tinc avui amb mi, que ens explicarà més coses. Molt bon dia, Alícia.
Bon dia, Raquel. Bon dia.
Alícia, si haguessis de convèncer algú només en 10 segons, quin seria el gran gu de la porxada, la cosa més espectacular?
Pues mira, Raquel, els convidats s'oblidaran de moltes bodes, menys a la vostra. Això és el que fem aquí, que la gent es quedi amb un record immemorable.
I què diferencia la vostra gastronomia i menús de la resta?
Pues mira, la nostra cuina té 35 anys d'història i té ànima de masia i sabors de sempre.
O sigui que realment, a més vosaltres teniu or propi, ho feu tot. Realment el menjar és molt bo, però a més és molt casolà i fet a casa, vaja.
Tot es prepara aquí, inclús el pa i la pastisseria també es fa aquí a casa.
I diuen que cada esdeveniment té ànima pròpia. Com aconseguiu que no hi hagi cap d'igual a l'anterior?
Pues perquè cada boda neix de la història de cada parella, Raquel, i nosaltres la convertim en una experiència, mai millor dit, en una experiència única.
Clar, a més, has de quedar abans amb els nuvis, formar part de la seva vida i de la seva família per fer-ho algo únic i especial.
Totalment cert. Sí, bueno, és que som part de la nostra família.
I com ho fas perquè se sentin com a casa?
Pues és la proximitat, Raquel, la confiança, ho fem tot a mida.
I aquells que estiguin ara pensant en casar-se i no ho tinguin clar, què han de fer per contactar amb vosaltres, Alícia?
Pues mira, poden contactar a través de les xarxes socials. Poden contactar a través de la nostra web, a
www.cansidro.com, oi?
Correcte, a través del telèfon i a través de xarxes socials, a bodes.net i la web.
Que és la porxada de Can Sidro o cansidro.com, o bé els podeu trucar al 93 864 3040, que és molt fàcil, 93 864 3040, i rebre informació sense cap mena de compromís. I, Alícia, correcte, quin és aquell moment del dia en què penses això és exactament per això que val la pena fer aquesta feina?
Quan acaba l'esdeveniment, Raquel, i veus les mirades de complicitat, els somriures dels nuvis, convidats, això ho diu tot, no? Quan l'endemà rebo missatges, abraçades, agraïment, aquí és quan en tinc el cor ple. Quan... La veritat és que sí.
Realment és com viure la felicitat també d'aquella parella que en formes part al final.
Correcte, totalment, Raquel.
I a l'hora de ballar s'anima tothom, perquè clar, hi ha nuvis que són més ballarins que d'altres. Això també és adaptable?
pensa, sí, totalment, pensa que, com ja t'he comentat anteriorment algunes vegades, el DJ nostre té una part molt important aquí a casa, fa de showman, fa d'animador, fa de speaker, i llavors és ell el qui manega tot el tema de la festa i fa que tothom s'aixequi de la cadira.
Bueno, lo més important és que si has trobat la persona aquella tan especial i el que et falta és el lloc on fer la vostra celebració, ho teniu molt a mà, 20 minuts de Barcelona, a la Masia de Can Sidro, www.cansidro.com, que us encantarà, a més el tracte de l'Alícia, que jo, Alícia, estic molt contenta de que siguis aquí en el programa per explicar-nos-ho i t'esperem, us esperem també el dissabte vinent perquè ens expliqueu, doncs, també més sorpreses que podem trobar a la Masia de Can Sidro.
Aquí estarem, Raquel. Esteu tots convidats a venir a casa nostra sempre quan vulgueu.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Sabeu que data d'aquest any, del 2026, hi ha prop de 100 colles castelleres federades a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya? Doncs sí, aquesta dada reflecteix l'envergadura actual del moviment i com la tradició dels castells segueix viva en l'expansió a Catalunya i als territoris de parla catalana. Els castellers és una d'aquelles tradicions que segueixen vives i que uneixen comunitats. Aquesta pràctica no només forma part de la nostra cultura, sinó que té molta força i equilibri, sinó que, a més, és el treball en equip i la dedicació. I anem a descobrir com es viu des de dins i què fa que segueixi atraient els joves avui en dia. Ens endinsarem en el món dels castells i de la seva passió i ho farem amb el cap de la colla castellera de Sarrià, l'Edu Novell, que ens explicarà tots els secrets d'aquesta gran tradició. Molt bon dia, Edu.
Hola, bon dia.
Edu, com descriuries l'emoció del primer cop que vas pujar un castell?
Bé, mira, més que pujar, al final sí que és cert que des de fora doncs potser sempre crida més l'atenció de tota la gent que puja com a tal a un castell. Jo diria el primer cop que vaig participar-hi. Al final, més del 90% de la gent que forma part d'una colla castellera forma part de la pinya i és on tothom hi té cabuda. I bé, l'emoció que se sent és de unitat. Al final és com tota la colla que assagem i assagem durant moltíssimes hores al llarg de la setmana i el fet de formar part d'un projecte com a una única unitat amb un objectiu comú, la veritat és que és brutal.
I quina part del castell és la més divertida i quina és la més aterridora?
Bueno, a veure, divertida i aterridora. Al final, el que dona els castells, jo, per exemple, a títol personal, doncs he gaudit molt fent posicions de pinya com lateral o lateral de l'agulla, que són paraules que potser sonen estranyes pel públic, però és gent que està com en contacte directe amb el castell, en posicions de pinya, també.
Amb un peu dins i l'altre fora per si s'ha de sortir corrent, no?
No, allà ben a prop i donant la seguretat que tenen els castells. I aterridora cap. Jo, i crec que tot el món casteller, doncs, al final sabem que és una pràctica segura i al final doncs portem els castells a plaça amb les condicions que creiem que cal portar-los, i bé, a tardor no em quedaria amb cap. Divertides moltíssimes.
I com es viu la relació entre els membres de la colla fora dels assaigs?
Mira, al final, el món dels castells, i la nostra colla doncs també, una de les gràcies que té és que és un tema molt intergeneracional, on hi forma part de molt gent de molts grups socials diferents, i per mi això és la clau, perquè et permet, jo per exemple tinc ara 27 anys, i doncs em permet poder anar a assaig i trobar-me amb nois i noies que estan acabant els estudis de l'ESO, gent que s'està preparant per la selectivitat, adults que s'estan jubilant, d'altres que estan en èpoques similars a la meva, i crec que hi ha molts pocs llocs on et puguis trobar amb aquesta gran varietat de gent. I alhora poder estar 2 o 3 hores que dura un assaig centrat en això, sense estar gaire pendent del mòbil i amb l'objectiu de fer castells i d'aconseguir nous objectius com a colla.
Ara ho has dit, perquè et permet viure l'aquí i ara realment, evadir-te de tot i estar simplement vivint aquell moment present, que això la tecnologia a vegades ens ho fa perdre moltíssim.
Sí, ara és difícil, vivim un temps que és complicat, jo crec, poder abstraure's de tot això, i la veritat és que dies que et vens de la feina o que has tingut un mal dia, entres a assaig i ups, se t'oblida tot. I et poses el... t'enfaixes, et poses la camisa d'assaig i a la feina.
Que ningú se li ocorreixi enviar-li un missatge a l'Edu mentre estigui aguantant el castell, eh? Ja directament no porta el mòbil, no? I quin ritual o costum de la colla sempre us fa riure?
Bé, al final, mira, cada... Nosaltres, per exemple, ara som una colla que hem començat a fer castells de 8. Vam fer el primer castell de 8 pisos de la nostra història el passat mes d'octubre. I no sé si és riure o no, però trets d'aquests únics i característics com a colla, al final, per exemple, ens hem fet molt pròpia una cançó que és Benvolgut, de Manel. I sempre que sona Benvolgut, soni a la ràdio, ara que ha sigut Setmana Santa i potser t'ha sonat allà a l'Spotify, doncs al final et transporta al món dels castells i a l'emoció d'haver fet doncs, una cosa per primera vegada, com va ser aquest castell el passat mes d'octubre.
I què diries a un jove que encara no s'ha atrevit a provar de fer castells?
Que vingui. Que vingui a provar-ho. Que és un lloc que, més enllà de la part social que tothom sap que té, hi ha una part d'exercici físic que és interessant, però em quedaria amb això, que és una pràctica cultural que al final n'hi ha molt poques que puguin tenir els valors que es poden transmetre en el món dels castells. Sempre ens basem en les grans, que és força, equilibri, valor i seny, però és molt més que això. I sempre diem que fem molt més que castells, que és veritat, ens reunim, fem assaig, provem moltíssimes coses, però més enllà d'això, després és un espai de trobada, és un espai on es genera un tema de pertinença molt, molt, molt important, on s'intenta fer barri, en el nostre cas, el barri de Sarrià de Barcelona, i que vingués, que trobarà gent de la seva edat, gent que ha passat per temes similars als que li deu estar passant a la seva vida, que el podran ajudar i que és una porta de coneixement molt, 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 molt gran.
Per fer bones amistats amb gent sana, fer germanor, vull dir que té moltes altres connotacions importants. I hi ha alguna anècdota memorable o divertida d'un assaig que sempre expliqueu?
Anècdota així memorable... Bé, ara no te'n sabria dir cap, eh? Són aquestes coses que sempre que passen, doncs, se'n fa ressò, però que quan toca fer memòria, doncs, és complicat. Bé, sempre hi ha lloc per les anècdotes, aquestes primeres vegades, potser que et poses a la pinya a fer alguna posició i t'acabes trobant amb un peu per aquí i l'altre per allà i no saps molt bé on t'estàs posant, però que acaben convertint-se en anècdotes quan ja n'has fet moltíssims i recordes aquestes primeres vegades. Em quedaria amb aquestes primeres vegades.
Doncs ja veieu que li podeu dir un secret a l'Edu, que el guarda bé, eh? Ell ha sigut molt discret. I per què creus que aquesta tradició segueix captant l'interès a les noves generacions?
Mira, és una molt bona pregunta, perquè al final, quan ens plantegem el per què fem castells, que va més enllà, jo crec, de moltes de les coses que podem arribar a pensar. Al final és mantenir una tradició de cultura catalana que fa molt temps, molts segles que s'està fent. I jo crec que és evident, és molt atractiu i és molt llaminer. I aquesta part social que hem comentat, però és que alhora la imatge que genera és espectacular. I molta gent no ho sap, però la gràcia és que tothom pot formar part d'això i que segur que tothom li han sortit vídeos de castells, els ha pogut veure per la tele o n'ha sentit a parlar o els ha vist a la plaça del poble i no n'és conscient de que poden acabar formant part d'allò. i veure el que genera l'alegria, el celebrar doncs, un repte comú com és aconseguir un castell que no s'ha fet mai, o històries com aquestes, al final jo crec que és el que crida la gent doncs, a formar part a la colla i és el que convido jo també a la gent doncs, que s'animi a provar els castells. A Sarrià segur que funciona, però a la resta de colles també.
També. I, Edu, ja per acomiadar-te, aquells que vulguin veure-us properament, ja teniu alguna web tant per consultar si volen venir a provar-ho com per veure on...
Sí, nosaltres ens poden escriure a través de la web de Castellers de Sarrià i sobretot estem molt actius a xarxes a Instagram, on anem penjant totes les diades, les actuacions que fem, els assajos, les ubicacions on ens poden trobar, i allà ens poden escriure, tant per xarxes com per la web, que estem molt atents i podrem donar tota la informació.
Doncs, Edu, moltíssimes gràcies a l'Edu Novell per ser amb nosaltres i a seguir endavant amb els castells i aquesta tradició tan bonica.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
8!
La cuenta atrás ha comenzado. La Liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este sábado en COPE, Barcelona Español, Sevilla Atlético de Madrid.
¿Dónde tenemos a los equipos inalámbricos?
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. Aversiva a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tráfico.
Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
COPE Cataluña y Andorra.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
Arriba el gran derbi. El Barça enmig de la complicada Champions. L'Espanyol buscant la primera victòria de l'any. Ho viurem amb la passió del millor futbol.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la COPE.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Espanyol.
Manolo Oliveros.
Elena Condis.
Joan Batllori.
Quica Iglesias.
Josep Maria Minguella. Tomàs Guas Maldini.
Tiempo de juego. Paco González. Manolo Lama.
I el millor equip de la ràdio esportiva.
De dilluns a divendres.
Víctor Navarro, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim, seguim.
Amb Joan Batllori.
Que no tenen entrada, però venen a donar suport al seu equip.
Sí, sí.
Aquest espanyol.
Sí.
Así que...
Bueno, mira.
Bueno. En Barcelona, Newcastle.
Benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos. Amb Luis Rodríguez.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I us vull parlar ara de la transformació digital, un dels grans reptes del present i del futur. I ho fem amb el Genís Roca, un dels principals experts en innovació i impacte digital en empreses i organitzacions. Ell té més de 25 anys d'experiència, ha ajudat a entendre com la tecnologia redefineix els models de negoci. És empresari, conferenciant i una veu clau per interpretar els canvis en els quals estem vivint. Avui m'acompanya per ajudar-nos a entendre cap on va aquest món cada cop més digital. Molt bon dia, Genís.
Molt bon dia.
Genís, què vol dir exactament transformació digital més enllà de la tecnologia?
Amb transformació digital és un terme que estem fent servir des de fa massa temps, poder, 20 o 30 anys, i el que ve a dir és que l'arribada de la informàtica et canvia les maneres de fer les coses. És igual si ets un negoci, si ets un particular. L'arribada de la informàtica ha canviat la manera de fer pressupostos, la manera de pagar nòmines, però també la manera d'avisar a casa de que arribes tard o de quedar amb els amics per veure quin dia és el millor per anar a sopar. Tot això ara està tenyit de tecnologia.
I quin és l'error més habitual que cometem o que cometen les empreses quan intenten digitalitzar-se?
El principal error és pensar que serà fàcil. El principal error és pensar que senzillament posaràs un programa informàtic o senzillament compraràs una andròmina i automàticament ja notaràs els avantatges i les millores. Al final, penseu una cosa, la informàtica és una eina i l'eina es fa servir per fer feina. Llavors, si tu canvies l'eina o poses una eina nova, la manera de fer la feina canvia. I això no és tan obvi. La gent no és tan conscient de que posar tecnologia és fer les coses d'una altra manera. I fer les coses d'una altra manera no sempre és senzill. A vegades demana paciència o demana estar disposat a canviar les maneres de fer. Quasi sempre les resistències són de tipus personal i cultural.
I com està afectant la digitalització al mercat laboral i a les professions tradicionals, Genís?
Mira, de dues maneres. La primera manera és que totes les eines de la història de la humanitat, totes, treuen feina. És a dir, tot això són totes les eines que l'home ha inventat són per fer que una feina sigui més senzilla o més fàcil de fer o més ràpida o possible, perquè sense l'eina no es podria fer. Per tant, totes les eines de la història alteren el mercat laboral. Els meus pares eren pagesos, doncs a pagès es llaurava i es segava d'una determinada manera i quan arriben els tractors fa falta menys gent. Vull dir que les eines alteren la manera de fer la feina. Però després hi ha una altra conseqüència, que és que si no saps fer anar l'eina o no tens l'eina, et costarà molt trobar feina. Avui costa molt ser pagès si no tens tractor. Vull dir que la informàtica, quan arriba, altera processos de feina, però després, si no la saps fer servir, et costa trobar feina.
Clar,
costarà trobar feina si no saps... Perdona, no, no, això, digui el mateix.
Que, sí, que t'he tallat, però deia que tot va lligat al final. Perquè com està afectant la digitalització, doncs, això, en el mercat laboral i en les professions tradicionals?
En general, està obligant a la gent a aprendre coses noves. Avui costa molt trobar feina si no saps fer anar un processador de textos, un full de càlcul. Són eines que s'han tornat habituals. I ara arriba això de la intel·ligència artificial, que també té tota la pinta de que acabarà sent una eina habitual. Qualsevol persona professional avui dia s'asseu davant d'un ordinador, prepara un pressupost amb un full de càlcul, va a Google i busca informació de productes o busca informació de proveïdors. Tot això s'ha incorporat d'una manera força natural. Costa imaginar-se un professional que no sàpiga fer aquestes coses.
Perquè,
és molt exigent.
Genís, les petites empreses poden competir en aquest entorn digital o parteixen amb desavantatge?
Ai, a la tecnologia li agrada el volum. Llavors, la tecnologia dona avantatges a les empreses grans, és veritat, però les empreses petites poden competir. Poden competir amb un millor tracte personal, poden competir en proximitat, poden competir amb una millor personalització, però és veritat que el digital premia a les empreses grans. Fixa't que els grans monstres digitals actuals, que són Google, Facebook i totes aquestes empreses, operen ràpidament amb 100 milions, 200 milions, 500 milions, 1.000 milions de clients, i que aquesta gent juga al volum. Però en general passa amb tot, eh? També els cotxes ara es fan amb cadena. Hi ha grans fabricants de cotxes que fan el mateix model i en fan 2.000, 20.000, 200.000 unitats. Els artesans que feien un cotxe amb totes les ganes, aquest és el nou luxe. L'artesania és el nou luxe.
I mirant al futur, quines tendències digitals creus que marcaran els pròxims anys?
Ara estem, amb l'arribada de la intel·ligència artificial, estem en un moment en què hi ha professionals que es doten d'un complement, que és aquesta intel·ligència artificial. El nom és horrible, eh? Intel·ligència artificial.
Sí, la veritat és que sí.
però és com si tinguessis un ajudant. Llavors tu estàs escrivint una carta i li dius, acaba'm-la. O acabes de fer una reunió i dius, fes-me un resum. O estàs, un client t'ha passat unes especificacions i li dius, fes-me un pressupost. Està bé, però, com sempre, és una eina nova, haurem d'aprendre a fer-la servir. Cada cop que arriba una tecnologia nova, els nivells de tonteria són insuportables, i ara també passarà. Vull dir que els obsessionats amb les tecnologies sempre ens expliquen que això és la repera, que ho farà tot, que funciona tan bé, i al final resulta que no ho pot fer tot, que no funciona tan bé i que demana un període d'adaptació. Ara mateix, amb intel·ligència artificial, hi ha gent que està massa animada i també hi ha gent que es resisteix a entendre que això ho canviarà tot.
Doncs gràcies al Genís Roca per ser aquest matí amb nosaltres i explicar-nos doncs, una mica el que ens ve a sobre i que acabis de passar molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Ja estàs pensant en la pròxima escapada? A buscaunxollo.com tens opcions per tots els ponts, des del Pont de Maig per gaudir del sol fins a Sant Joan amb tradicions úniques al Pirineu, o el Pont d'Agost amb resorts familiars o escapades a la natura. Sigui quan sigui, tenim el teu xollo, perquè viatjar bé i al millor preu sigui sempre possible. www.buscaunxollo.com
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Sabeu què és l'Abril Cultural i on se celebra? Doncs és una iniciativa que omple de vida i cultura la Granada. Amb l'arribada de la primavera, el municipi es transforma en un gran escenari obert a tothom. Durant tot el mes s'hi poden trobar doncs, activitats per tots els gustos i les edats. I és una proposta que combina tradició, creativitat i participació ciutadana. Una autèntica festa cultural que reflecteix l'esperit viu i acollidor del poble. I en parlaré amb l'alcalde del poble, justament el Joan Amat, que el tinc aquí amb mi. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Joan, com neix l'iniciativa de l'Abril Cultural i quin és el seu objectiu principal?
L'Abril Cultural va néixer ja fa uns quants anys i és l'iniciativa és per fer donar a conèixer una miqueta el que són les entitats i la cultura municipal primer el que és el propi municipi i després pues, arreu de la comarca. No? Era una iniciativa que va sortir primer en petit format i que ha anat creixent i que, mica en mica, pues, anirem donant-li cosa a que és aquesta com a tercera festa municipal de l'any després de la Festa Major i de la Festa del Mosc que tenim. No? I el punt de sortida són les pròpies entitats en les quals pues, es fa la fira d'entitats que és el centre de tot l'Abril Cultural aquest, perquè són, al final és qui realment porta el motor de tota la cultura del municipi.
I què fa especial aquesta programació respecte a altres esdeveniments culturals?
És diferent per un motiu, perquè és on les pròpies entitats es poden donar a conèixer més a tu a tu amb els visitants de la fira d'entitats o de l'Abril Cultural, en aquest cas, de diversos actes, i és el que els permet explicar una miqueta més a fons la seva activitat, el seu dia a dia, com poder integrar-se dintre les pròpies entitats, no? com a veí o veïna del municipi, i el fet de poder ensenyar pues, això, quina activitat porten a terme durant l'any, i quins són els actes que organitzen i quina és la manera d'organitzar-ho i així d'aquesta manera poder fer aquest teixit cultural tan important per municipis com el nostre.
I com s'aconsegueix implicar els públics tan diversos en les activitats que feu?
És qüestió de ser pròxim i explicar i saber llegir una miqueta és quines són les activitats que agrada a la gent del municipi. És buscar aquest feedback entre les ganes d'organitzar i les ganes que t'organitzin. Perquè així, d'aquesta manera, crec que tothom és una manera de que tothom participa més, és una manera on tothom se sent a gust i és una manera que d'aquesta manera tothom pot exposar la seva manera de veure i de realitzar les coses i les activitats.
Però, a més de gent del municipi, també ve gent de fora. I per saber les activitats que feu en aquesta edició, com les poden veure o trobar?
Les activitats estan penjades a les xarxes socials de l'Ajuntament, de les pròpies entitats, a nivell de la pàgina web i a nivell, doncs, lògicament, a nivell de fulletó informatiu a totes les cases de la Granada, i a partir d'aquí hi ha un calendari d'activitats que crec que són bastant importants dintre del que és aquesta festa que dona el dret de sortir de les festes culturals del municipi.
I ja que tinc la sort de tenir mi l'alcalde, el Joan, hi ha alguna activitat que destacaries en aquesta edició? Que dius, aquesta crec, és especial.
Crec que el format és prou ric, diguem-ho així, per poder ser que totes les activitats tenen la seva història, les seves ganes, i no, jo no destacaria cap més amunt de les altres, perquè totes les entitats, tot el que munten és bastant important, no? Però sí que donar a conèixer doncs, tota l'activitat cultural històrica, una miqueta de les pròpies entitats i aquesta fira del dia 18, que sí que allà ja es plasma totes les activitats que fan les entitats, on pots parlar amb tothom que forma part d'entitats i així d'aquesta manera que vam un dinar paella popular, que crec que és important.
De quina manera l'Abril Cultural ajuda a reforçar la cohesió social?
És molt important perquè, tenint en compte que són els primers dies de primavera, els primers mesos de l'any on realment comença a fer bo per poder fer activitat a l'exterior, i entre l'enllaç entre petits, grans i avis, doncs és això, no? Buscar aquest enllaç i arribar a fer aquesta cohesió social i aquest teixit que tant és important per municipis com el nostre, no? Municipis grans segurament no afecta tant, però el fet de tenir aquesta cohesió a nivell d'entitats i a nivell social és molt important.
I, Joan, per acabar, per qui no coneix la Granada, què recomanaries visitar o descobrir aprofitant l'Abril Cultural?
A la Granada tenim Història Viva, que són les entitats, com reitero, i tot el municipi en si és visitable. No? O sigui, tenim la part del casc antic, on hi ha part del fragment de l'antic castell que hi havia, que són dues parets, però al final és la part més històrica que tenim, la pròpia església del municipi, i a partir d'aquí donar un passeig pel propi municipi és molt enriquidor, no? Perquè al final doncs, hi ha diversos centres, com el centre cívic on gira tot això de l'Abril Cultural, les instal·lacions esportives, Casa Cultura, i a partir d'aquí doncs, tenim aquest teixit una miqueta d'edifici que crec que és maco per poder veure, i a partir d'aquí també, doncs, lògicament, un dels motors econòmics del nostre municipi, que seria les bodegues, en aquest cas doncs, tenim el celler cooperatiu i moltes bodegues a nivell de particulars que crec que són molt maques de poder visitar, i a partir d'aquí doncs, és això una miqueta, no? Doncs, agafar aquest feedback del visitant amb les empreses del municipi, fer participació ciutadana exterior, interior del propi municipi per poder buscar una miqueta aquest turisme que ens pot portar cap aquí.
Doncs moltíssimes gràcies a l'alcalde de la Granada, Joan Amat, per ser aquest dissabte, compartir aquest dissabte amb nosaltres, i molt bon Abril Cultural.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Arriba un nou cap de setmana carregat de propostes per gaudir arreu del territori amb fires, cultura, gastronomia i activitats per tota la família, així que preneu nota. Comencem a l'Alt Empordà, al Port de la Selva, amb una cita única a Catalunya, la Fira de l'Espàrrec de Bosc. En un entorn privilegiat, aquesta fira posa en valor aquest producte tan especial amb tastets gastronòmics, parades de productes artesanals i activitats per grans i per petits. Una jornada ideal per gaudir en família i descobrir els sabors del territori. I si ara mateix esteu en el cotxe, no sabeu on anar o què fer aquest cap de setmana, o els propers, que vingui una mica ja de millor temps, parlant del Port de la Selva, us ho recomano moltíssim. És un lloc molt familiar, preciós, amb unes vistes increïbles, amb unes rutes fantàstiques per fer i que us carregarà d'energia. A Barcelona, la plaça Margarita Xirco ja es transformarà amb les flors al mercat, una fira dedicada al món de les plantes i la jardineria. Durant tot el cap de setmana hi trobareu flors de temporada, plantes ornamentals, cactus i propostes sostenibles, a més de tallers, activitats familiars i espais d'intercanvi. Una experiència plena de natura enmig de la ciutat. Ens desplacem fins a Lleida per viure la Diada del Turó de Gardeny, una jornada festiva que combina història i cultura en un escenari emblemàtic, el Castell Templer, recreacions històriques, cercaviles, música en directe i activitats familiars que ompliran el recinte, convertint-lo en un autèntic viatge al passat. I també vull aprofitar per saludar els amics i amigues que ens escolten des de Lleida, que són molts, i ho sé perquè envieu mails a camins.catalunya@cope.es. Gràcies per ser-hi i per compartir els dissabtes junts. Al Bages tenim la Fira d'Artés, on continua creixent com una de les cites més destacades i multisectorials: vehicles, maquinària agrícola, exposicions, cultura popular i activitats per tots els públics que conviuen en un cap de setmana ple de vida. No hi falten els tastos, també, la música, les sardanes i les propostes familiars. I atenció, perquè també al Maresme, Arenys de Mar, tenim la Fira de Brocanters a la Riera, davant del Centre Cultural Calissai. Com cada segon diumenge de mes, de 10 a 2, tenim doncs, tota mena de productes usats, objectes de decoració, peces de col·leccionisme i petites joies plenes d'història. Una oportunitat perfecta per descobrir curiositats i autèntics tresors que trobareu demà diumenge doncs, a Arenys de Mar. I finalment, per als amants del circ, cap a Bellcaire d'Urgell amb el Festival de Circ Festaire, una proposta que omple el municipi d'espectacles d'humor, màgia per tots els públics. I si en la teva població les properes setmanes hi ha alguna fira, alguna festa important? M'agrada que me l'expliqueu a través de l'Instagram, Raquel_Camins, o a través del mail del programa, camins.catalunya@cope.es, perquè així doncs ens en podem assabentar tots, i si no tenim encara plans per gaudir del cap de setmana, doncs sempre tenir alguna proposta, compartir propostes sempre és bo per tots. Així que ja ho sabeu, un cap de setmana ple d'opcions per sortir, descobrir i gaudir de la cultura i les tradicions del país. Treu la vostra i bona fira.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
Arriba el gran derbi. El Barça enmig de la complicada Champions. L'Espanyol buscant la primera victòria de l'any. Ho viurem amb la passió del millor futbol.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la COPE.
Tiempo de juego.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Espanyol.
Manolo Olivero.
Elena Condis.
Joan Batllori.
Quica Iglesias.
Josep Maria Minguella. Tomàs Guas. Maldini.
Tiempo de juego. Paco González. Manolo Lama.
I el millor equip de la ràdio esportiva.
Acomiado el programa d'avui amb la cançó Dance the Night de Dua Lipa, un tema vibrant i disco-pop que convida a començar el dia amb energia i bon rotllo, ideal per aixecar l'ànim i posar ritme al matí i, com no, d'un dissabte com avui, fantàstic. Escoltant-la, desitjo que acabis de passar molt bon cap de setmana i et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses. Amb tu, una amiga Raquel Camins, com sempre, un autèntic plaer ser amb tu i dissabte vinent i tornem, t'hi espero. Watch me dance.